Divendres vam rebre un missatge al WhatsApp del Món RQ, el 669-1010, 669-1010, el signava l'Ernest Bregolat, que és el cap d'urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona. Ens escrivia perquè estava preocupat per aquesta brama que corre que s'està deixant d'atendre la gent gran a la UCI. Ell deia que no és cert i es posava a la nostra disposició per explicar què hi ha al darrere de tot això. Ernest Bregolat, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Comencem per aquí, que després li vull preguntar quines situacions trobem i com afrontem aquesta setmana. Bé, la setmana passada es va fer públic un document del Departament de Salut i del SEM que recomanava no ingressar a les UCI les persones de més de 80 anys amb coronavirus. Això és fals?
Això és fals, sí. Això no és veritat.
Però el document existeix.
Bueno, el que passa és que jo crec que no s'ha explicat adequadament, no? I per això tenia interès en poder-ho explicar perquè la ciutadania ho tingués clar. És a dir, nosaltres el que hem fet hem transformat l'hospital. Habitualment un hospital té uns llits, diguem-ne, d'hospitalització convencional, té unes cures d'infermeria determinades, i després hi ha uns pacients que requereixen unes cures intermèdies i unes cures intensives. Habitualment aquestes cures intermèdies i intensives es fan amb una unitat de cures intensives. I nosaltres hem transformat l'hospital de manera que aquestes cures intermèdies, que bàsicament el que requereixen és que el personal sanitari estigui molt més pendent del malalt i que fins i tot alguns estan monitoritzats, això ho estem fent amb la hospitalització convencional. Sí? I els pacients que abans teníem, diguem, ingressats a l'hospitalització convencional, ara mateix els estem traslladant als hotels. Sí? Per tant, reservem els llits de cures intensives, la majoria d'ells, òbviament, en principi només per als pacients que requereixen intubació. És a dir, aquells que requeriran que per poder respirar estiguin connectats amb una màquina. Sí? Per tant, no és cert que nosaltres deixem d'atendre determinades persones, o no és cert que nosaltres no els oferim el tractament que necessitin en funció del seu estat de salut. De fet, això ja ho fèiem abans, ho hem estat fent sempre. Sempre. És a dir, que hi ha determinats pacients que hem de decidir quin és el millor tractament que li podem oferir. Però això és una condició que va lligada al fet de ser metge i que no té res a veure amb que hi hagi una limitació a l'accés, al tractament, etc.
Val. Per tant, que la gent, els familiars estiguin d'acord, estiguin tranquils, que la gent de més de 80 anys...
I tant.
I tant, eh?
I tant. La gent de més de 80 anys serà tractada com els hem tractat sempre, els hi posarem tant oxigen com sigui necessari i l'únic que farem és decidir, no?, quina és la millor opció terapèutica. Hem de tenir molt clar que aquesta malaltia infecciosa en una persona, no?, gran, que sobretot, no, a més, no és un tema de l'edat, té a veure amb les patologies prèvies, especialment, i com estava abans d'estar malalt, aquesta patologia infecciosa en concret, amb les persones que requereixen ser intubades, té una mortalitat del 50%, sí? A part d'estar 15 o 20 dies ingressats a cures intensives intubats. Val. Per tant, el que hem de fer és seleccionar molt bé, no?, quines són les persones que realment, no?, podran superar aquest trauma que suposa estar ingressat durant tants dies, no?, amb aquestes condicions.
De tota manera, entendrem mi que la persona que va escriure el document del Departament de Salut i del SEM o no tenia un bon dia, o el millor que se li pot fer és que no escriguin sa punyetera vida cap més comentari com aquest, no? Si és fals.
Bueno, jo sobretot el que tenia molt d'interès en poder explicar a la gent, no?, i que vosaltres em fes una mica d'altaveu, com ho estem treballant als principals hospitals de Barcelona i que en cap cas, això condiciona que estarem limitant tractaments a determinades persones, en absolut.
Hi ha una realitat que és dura, però que és evident, i és que una persona de 40 anys segurament tindrà més possibilitats de sortir-se que una de 80 o de 90, no?
Sí,
això es té en compte en algun moment?
És que no fem comparacions entre uns pacients i uns altres, no? El que fem és analitzar, quan el pacient arriba a urgències, quina és la seva situació prèvia, i per tant decidir, no?, en funció del seu estat clínic en aquell moment, quin és el millor tractament que li podem oferir. Però no estem limitant l'accés a ningú a una opció terapèutica determinada. Simplement li estem oferint la seva millor opció en funció de la seva situació clínica en aquell moment i, sobretot, en funció del seu estat previ. Però és que nosaltres això ja ho fèiem abans. El que passa és que segurament abans, no?, ho fem puntualment. I ara estem obligats a fer-ho més sovint. I potser això és el que no sé, ha generat una mica d'alarma, a part que el document segurament tampoc ha ajudat gaire, perquè calia explicar-ho millor.
D'acord. Aclarit aquest punt. Vam parlar amb vostè, doctor, el 19 de març, sí, el dia Sant Josep, sí, és a dir, sí, fa pràcticament 3 setmanes, i ens va dir que estaven aguantant bé, però que si la situació es mantenia gaires dies, podien patir. Parlem de l'Hospital Clínic, que és on està en aquests moments el cap d'urgències. Sí. 3 setmanes després, pregunto, com esteu?
Doncs, aquest cap de setmana hem aconseguit equilibrar el nombre d'ingressos amb les altes. És a dir, per primera vegada hem aconseguit donar tantes altes com pacients ingressem. I això jo crec que és una dada positiva, no? També han hagut altes de cures intensives, però sobretot jo crec que el més rellevant és que hem aconseguit equilibrar els ingressos amb les altres, que quan vam parlar a mitjans de març això no era així. Uh-huh. Nosaltres vam arribar a requerir ingressos hospitalaris entre el màxim, crec que va ser al voltant de 115 pacients en un dia, sí? I ens hem mogut amb una mitjana d'entre 80 i 90 diaris, i aquest cap de setmana hem estat al voltant de 60-70. Sí?
Ha passat el pitjor nivell d'UCIs?
No, no, jo crec que encara no. Sí, nosaltres com a hospital clínic, doncs, òbviament, tenim una funció d'hospital de barri, per dir-ho així, de tot el que és l'Eixample Esquerra, però també donem suport a molts altres hospitals d'arreu de Catalunya que en un moment donat doncs, poden necessitar ajuda, i així ho hem estat fent durant el cap de setmana, és a dir, hem traslladat pacients que necessitaven UCI d'altres indrets de Catalunya. Mm. Nosaltres i els hospitals, la resta d'hospitals de Barcelona també.
Mm-hmm. A hores d'ara, quants pacients hi ha al clínic ingressats per coronavirus?
Bueno, la xifra exacta és a vostè que al departament no li
agrada. D'acord. Però dirien que és un percentatge molt important respecte al que són la resta de llits?
Sí, tant. Nosaltres tenim 17 sales d'hospitalització obertes, només en cada això. 17 sales.
Sí. Fins ara s'havien aturat del tot les operacions que no eren urgents. Això es pot anar recuperant a poc a poc?
Aquest és el gran repte, no? De quina manera comencem a desescalar una mica en funció també de les mesures de confinament que s'acabin adoptant o com s'acabin redistribuint, no? D'alguna manera jo crec que també és molt important no? que la ciutadania sàpiga que gràcies, no? al confinament i l'esforç que ha fet cadascú a nivell individual, no? doncs hem pogut continuar donant resposta a tothom. Això crec que ja ho vaig dir en mitjans de març i avui es manté, és a dir, que tothom que ho necessiti pot ser atès, tothom que necessiti un llit el tindrà, no? i tothom que necessiti poder estar a cures intensives en aquests moments també pot anar, no? a cures mm-hmm. intensives amb el concepte que us he explicat abans.
És veritat que la gent ha deixat d'anar a urgències per por a molestar o, evidentment, també per por a contagiar-se, però que ara es troben en casos molt més greus de gent que ha esperat a l'últim moment per anar-hi a corre cuita?
Amb algunes patologies, sí.
Això per exemple, en quines? Hi ha alguna patologia bàsica o no?
Amb l'infart de miocardi i amb l'ictus ens hem trobat amb alguns casos de malalts que han esperat massa temps. Nosaltres això ho tenim molt ben organitzat a nivell de Catalunya, no? amb uns codis d'activació amb els quals els pacients amb infart o amb ictus es deriven ràpidament als hospitals per poder oferir-los un tractament, i sí que hem assistit que hi ha uns pacients que, tot i tenir alguns símptomes, no? doncs la molèstia al pit, doncs s'han esperat per veure si passava per tal de no anar o no consultar. Sí, mm-hmm. sí.
Pel que fa al material, com esteu de material? Us falta molta cosa?
De material, anem rebent dia a dia, i estem una mica... No diré que escassos, però bueno, ben bé hem de comptar realment quan tenim per acabar la jornada. Potser seria l'aspecte més rellevant en aquests moments el poder seguir disposant de material perquè els professionals continuïn treballant protegits.
Sí. Teniu de tot, però falta de tot també a la vegada, no?
Això mateix, sí, una manera de resumir-ho. Sí.
Vols fer algun... Bueno, normalment la crida ja la fas directament a través del Departament de Salut, però bàsicament diríem de mascaretes, de bates...
Bates, sobretot bates, potser és el que tenim, estem més mancats. Sí.
Ja. És que els primers dies d'epidèmia vam veure vídeos de personal mèdic denunciant que no hi havia prou equips de protecció, fins i tot vam veure tutorials per fer bates amb bosses escombraries. Això ha arribat a passar mai al clínic o no?
No. Sí que és veritat que hem aprofitat algunes, no? però no. És a dir, hi ha un tipus de bates que fins i tot es poden rentar un cop i tornar-les a utilitzar, potser en altres condicions no ho faríem. És a dir, que hem esmerçat per aprofitar al màxim el material.
I els testos, doctor? Perquè aquí hi ha una cosa que és evident. A partir del moment que tinguem testos i que tothom pugui fer-se la prova, tot serà molt millor. N'esteu podem fer a tot el personal?
Perquè, ara clar,
quants sanitaris teniu infectats vosaltres al clínic?
Nosaltres, ara bàsicament el que ens estem dedicant sobretot és a fer testos de manera regular entre els professionals. I ho estem fent doncs, de manera massiva per intentar detectar doncs, les persones que tot i estar asimptomàtiques no? doncs, poden ser portadores del virus. És a dir, tenim, òbviament, un circuit per aquells que tenen símptomes i que doncs, això ha funcionat des del primer dia, però també estem fent el que es diu l'screening no? entre els professionals per intentar detectar doncs, l'abans possible el fet de que algú pugui ser contagiós. No?
Molt bé. Sí. No sé si algú de la taula, però de la taula a casa seva, Màrius, Alejandro, Pilar, Antonio, voleu fer alguna pregunta? Màrius, sento? Sí, Màrius?
Sí. Sí, jo en els darrers dies, allò que vas mirant les xifres, i es veia, diguem, que, bueno, com ha estat una pauta a Madrid, hi havia molta més gent, doncs, afectada pel coronavirus, però, en canvi, el nombre de persones ateses a les UCIs era menor. Era el menor, que, per exemple, que el de Catalunya. Com es podia entendre això, que tenim més casos i hi havia menys gent ateses a les UCIs?
La veritat és que no ho sé. Bastant de feina he tingut a casa meva, com per mirar una mica la resta. Sí que és veritat que, bueno, nosaltres, jo penso que ens hem pogut organitzar, no sé si millor, però més ràpid, no? I que d'alguna manera, doncs, probablement això també ens ha permès, doncs, donar una millor resposta. El fet de les UCIs també depèn una mica el que us acabo d'explicar, no? És a dir, nosaltres ens hem adaptat de manera que els malalts que estan realment a cures intensives, no? Doncs és un malalt molt concret, no? Amb molt requeriment, sobretot els que necessiten intubació, i potser hi ha persones, doncs, que en aquests moments sí necessiten requeriments d'oxigen no excessius, podrien estar també en alguns hospitals amb una UCI, i nosaltres algun d'aquests ara mateix els tenim a les sales d'hospitalització. Uh-huh. És a dir, que tampoc es pot comptabilitzar només els pacients de la UCI, no? Jo crec que, no sé, no... no.